Els migdies de Cope Menorca començam amb un nou programa, el Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, amb Marc Florín, de Sònia Febrer, Antoni Fullana i Nes Control, Antoni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós presentat per l'equip de comunicació del Bisbat de Menorca amb la finalitat d'informar-los de la vida de l'Església menorquina.
Aquest diumenge celebram la Jornada Mundial dels Pobres. El Papa Francesc ens encoratja a no apartar la mirada dels qui estan en dificultat i agraeix la constant dedicació que presten diàriament tantes persones que escolten, dialoguen i acompanyen a qui ho necessita.
Per a celebrar aquesta jornada, a Menorca, aquest diumenge tindrà lloc una trobada dels voluntaris i usuaris de Càritas, amb una visita al Toro i un refrigeri de germanor.
Començam el programa i ho fem com cada setmana les notícies que ens ha deixat la nostra Església menorquina.
En primer lloc, en Navero Moll ens aporta els detalls de les trobades dels joves a Barcelona.
El grup Revisió i Vida, que coordina Ana Maria Dolors Amat, ofereix un espai de reflexió i pregària als joves que estudien o treballen a Barcelona. Aquest nou curs ja han tingut dues trobades. A la primera, van reflexionar sobre la importància del compromís per construir un món més just, solidari i estable. El grup va advertir que la immediatesa, l'individualisme, cercar només el benestar personal i deixar Déu de banda, ens fan perdre el sentit profund de la vida. D'altra banda, a la segona trobada, els joves han discernit sobre els drets humans, tot destacant que les actituds de Jesús, que trobàvem en els evangelis, són una mostra clara del respecte a la dignitat humana. Na Maria Dolors Amat anima els joves a participar en aquestes trobades.
Perquè l'entorn actual ofereix mitjans més que suficients per satisfer les necessitats. I aquesta situació mena a l'individualisme. Per exemple, doncs, a un jove que digui «En el mòbil ho tinc tot, no necessito res més». La trobada en grup estimula la reflexió, la descoberta que el viure és més que satisfer necessitats personals. És descobrir el sentit profund de la vida, la solidaritat, l'austeritat, la fraternitat, els drets i els deures, la no violència i la pau. Al posar en comú i compartir tantes vivències en el grup, descobrim que ningú tenim la veritat sencera, però el valor de les diverses aportacions de tots ens apropen a l'autèntica veritat. Per mi, aquesta veritat és el misteri de Déu present enmig nostre.
A continuació, en Sebastià Taltavull ens explica com s'ha viscut la festa de Sant Martí.
Dia 11 de novembre, dia de Sant Martí, es va celebrar una missa solemne presidida per el bisbe Gerard a la parròquia d'Es Mercadal. A la seva homilia, el bisbe va demanar la intercessió del patró perquè la comunitat sigui un equip que treballa en cohesió per a ser un signe de la presència cristiana enmig del poble, donant sempre un bon exemple i atenent en predilecció les persones més necessitades. Després de la missa, va tenir lloc un refrigeri de germanor. Sant Martí segueix sent per als cristians d'avui tot un referent d'amor a Déu i altruisme. Destaca la seva trobada que va tenir amb un pobre en qui va compartir la seva capa. Després se li va aparèixer a Crist amb el tros de capa que ell havia donat al necessitat. Com a bisbe, Sant Martí també va destacar per la seva caritat amb els pobres, impulsant la seva evangelització.
Per acabar, en Diego Dubon ens informa de la benedicció de les noves campanes de la parròquia de Sant Lluís.
El passat dilluns 13 de novembre, al capvespre, va tenir lloc la benedicció de les noves campanes de la parròquia de Sant Lluís per part del bisbe Gerard, en presència del rector mossèn Jesús Llompart, d'una representació de feligresos i de l'alcaldessa del poble. El bisbe va explicar el significat de les campanes com instruments al servei de la lluança de Déu i a la convocació dels homes perquè participin al culte. A més, va demanar als presents que evangelitzin amb el seu testimoni i la seva paraula, lluant a Déu i servint al proisme amb una atenció especial als més necessitats. Escoltar mare, Jesús Llompart, rector de la parròquia.
Ja sabeu que a la parròquia de Sant Lluís hem posat 3 campanes noves que per nosaltres era una necessitat. La gent deia, és que pràcticament fa un any que no les sentim i mos fa falta. Faltava no només per aquest sentit sentimental de dir un so, sinó et saber que hi ha un funeral, que hi ha una missa, que hi ha una activitat parroquial que ens convoca. Per tant, ha estat ben necessari i ha estat una festa per al poble. Dilluns les van dur, matí, es cap vespre amb el senyor bisbe. Les beneïem, les campanes, i durant tots els dies la gent va venir, es va fotografiar, les va veure bé de prop, les van poder tocar, i a tots van agradar molt, moltíssim, el disseny i la forma en què estaven treballades. Ara esperem que sonin bé, però ja dic, per un poble era ben necessari poder marcar el ritme de la vida de cada dia.
A poc es van donant passes per organitzar el jubileu de l'any 2025 d'aquesta trobada a Roma de pelegrins d'arreu del món. Ara els hi explicam més detalls.
El 14 de novembre va tenir lloc la segona trobada bilateral entre la Santa Seu i el govern italià per a fer balanç de l'organització d'aquest esdeveniment universal, en el qual Roma serà el punt de trobada de pelegrins de tot el món.
El cardenal secretari d'Estat Pietro Parolin va informar als assistents sobre la pròxima publicació de la bula de convocació del jubileu, prevista per a maig de l'any 2024, anticipant l'expectació de molts de pelegrins.
Entre els temes de l'ordre del dia, les parts van dialogar pel que fa a l'avanç dels plans de seguretat, sanitat, contribució i coordinació dels voluntaris, protecció civil i transports de la ciutat de Roma. També són significatius els acords en matèria de visats per als pelegrins internacionals i la dimensió cultural del jubileu.
La delegació vaticana va aprofitar per reivindicar la dimensió cultural de l'any sant. Va demanar que els donés a conèixer les escoles i va felicitar el ministre de Cultura per la seva implicació en l'organització del jubileu Escultura, una sèrie d'exposicions, espectacles itinerants i concerts que ja han començat a dinamitzar l'oci romà en espera del gran esdeveniment de l'any 2025.
En la secció musical ens acompanya la música del prevere Luis Po. Escoltam ara Tu i et son.
La sabiduría, la acción de gracias y el poder, la honra y toda fortaleza, tuyas son, bendito Dios. Tuyas son, bendito Dios, para siempre. Amén, amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y el poder.
Este domingo celebramos la Jornada Mundial de los Pobres y para hablar de esta jornada hoy nos acompaña Ana Capellán Velasco, hermana carmelita misionera vinculada desde hace años a la labor de la Cáritas Parroquial de San Francisco aquí en Ciutadella. Buenos días, Ana, y bienvenida.
Buenos días, Sonia, gracias.
Gracias por estar aquí con todos nosotros. Para empezar, Ana, y para entrar un poco en contexto, te queríamos preguntar ¿cuál es la misión de Cáritas Parroquial?
Yo creo que hoy más que nunca el pueblo conoce las Cáritas Parroquiales como una organización de iglesia que desarrolla su labor en equipo con personas que desde la cultura de la gratuidad y la solidaridad se hacen presentes se hacen próximos a las personas con carencias de pobreza, marginación, que se preocupan de acoger, atender, escuchar y ayudar a estos colectivos que pasan por situaciones difíciles a causa de la emigración, paro laboral o enfermedad o cualquier otra situación. De esta manera, creo que podemos definir la misión de Cáritas Parroquial como iglesia en servicio comprometido, caritativo y social, frente a la realidad de pobreza y marginación que genera nuestra sociedad de bienestar y de poder.
Y de todo lo vivido en tu trabajo y en tu misión, ¿destacarías alguna situación que nos pueda ayudar a ser más solidarios?
Pues sí, podría destacar varias situaciones, pero tenemos o tengo situaciones positivas y también no tan positivas que podría expresar a lo largo de todo este tiempo como voluntaria de Cáritas. Simplemente expresaré dos momentos que me emocionaron por la calidad de las personas que los protagonizaron. Son sencillos, pero que me llamaron mucho la atención. Un caso fue la entrega del primer salario ganado de una pareja de jóvenes como ayuda para otras personas, después de haber pasado una temporada como usuarios de Cáritas. Y el segundo caso fue el de una persona que quería compartir con los pobres un dinero que le habían dado para sus necesidades. Con ello, pagamos dos alquileres de una familia en desahucio.
Así que vemos, Ana, que nos has compartido dos ejemplos de personas que han pasado dificultad, que han mejorado un poco su vida y que aprovechan, ¿no?, para ayudar a personas que también lo pasan mal, ¿no? Es muy inspirador.
Pues sí, así es. No siempre es así, pero tenemos casos de estos que es muy consolador por ver esta calidad de personas que lo hacen.
¿Y qué nos dice a los cristianos el lema de la jornada de este año, que es «No apartes tu rostro del pobre»? ¿Qué nos quiere transmitir el Papa Francisco con este lema?
Que es la séptima jornada mundial de los pobres que convoca el Papa Francisco con este lema «No apartes tu rostro del pobre». Está recogido en el libro de Tobit, del capítulo 4, versículo 7. Es un relato muy bonito, yo lo he leído todo el capítulo y vale la pena leerlo. Yo propongo que lo lea todos los que tenemos esta sensibilidad, porque entenderemos cómo en aquel tiempo como ahora hay personas con mucha calidad de vida, con mucha fe en el Señor, y cómo el Señor no desampara nunca, siempre acompaña. Bueno, el Papa Francisco, en este caso, nos invita a dar un paso más. Además de la colecta parroquial de la que todos estamos concienciados, nos exige un compromiso como creyentes, favorecer con ellos, con los más vulnerables, el encuentro de relaciones interpersonales, posibilitando así la cercanía y el conocimiento de su situación, familia, aspiraciones, sueños y deseos. Implicarnos también desde las posibilidades de cada uno en su promoción e inserción en el trabajo y la sociedad. Los cristianos creemos en la palabra que nos dice: el reino de Dios se hace presente y visible en este servicio generoso y gratuito.
Y Ana, desde hace unos años acompañas a un grupo de inmigrantes en la parroquia de San Francisco. ¿Qué aprendes de ellos y bueno, qué actitudes se requieren también para acompañarlos como necesitan? Si nos quieres explicar un poco esta experiencia.
Bueno, pues empezaré por el principio. Este grupo surgió ya en el año 2021 como un proyecto del Carmelo Misionero Seglar, CMS, con inmigrantes que nos permitiera dar respuesta a las realidades que nos rodean y a los nuevos retos que la sociedad nos presenta para vivir nuestra fe de una manera más comprometida. Yo hablo en plural porque no soy yo sola, sino que está acompañado y potenciado por el grupo este del Carmelo Misionero Seglar. ¿Qué ha supuesto para nosotros? Pues ha supuesto una gran oportunidad de comunión entre todos y una ocasión de vivir y compartir otras realidades con personas y familias que se acercan a nuestro pueblo y a nuestras parroquias. Y también un momento especial para evangelizar y dejarnos evangelizar. Sabemos que en multitud de ocasiones el Papa Francisco ha utilizado la expresión cultura del encuentro y esto es lo que queremos y uno de los objetivos. Y la palabra encuentro nos remite a los relatos evangélicos, donde los encuentros con Jesús, con tantas personas y grupos, son cruciales y memorables. Sabemos que el encuentro con Zaqueo, con la mujer samaritana, con Leví, con la mujer sorprendida en adulterio, y aquí diríamos puntos suspensivos.
Y al final también, ¿no?, se crea un espacio de acogida, ¿no?, y fraternidad, ¿verdad?
Por supuesto. Entra dentro de los objetivos que tenemos en el grupo. En este marco sociopolítico en el que estamos inmersos, hemos querido responder y ser testigos de Jesús en nuestro ambiente, al estilo carmelitano paulatiano, no podía ser de otra manera. Y este estilo es de acogida y fraternidad, respeto y compañerismo con los nuevos conciudadanos, familias y personas procedentes de Latinoamérica y África, de momento. Esperamos también que haya asiáticos, que conviven con y entre nosotros. Compartimos con el grupo vida y misión, expresando sentimientos, alegrías, aspiraciones y sobre todo deseos de emprender un trabajo cualificado que les permita vivir con serenidad y obtener una vivienda digna para la familia. Con ellos y junto a ellos sentimos la cercanía y el calor de sentirnos todos hermanos y hermanas de una misma familia, la de Jesús de Nazaret.
Pues nos quedamos con esta reflexión final. Muchas gracias, Ana, por compartir este rato con todos nosotros y también por compartir tu testimonio como voluntaria en la Caritas Parroquial y por ayudarnos también a comprender mejor el sentido y la importancia de la Jornada Mundial de los Pobres.
Pues muchas gracias a ti, Sonia, a vosotros, que nos dais esta oportunidad de poder transmitir este momento y a invitar a todas las personas que se sientan vinculadas o quieran hacer un voluntariado, pues les invitamos a que participen también de esta jornada a través de su donación económica y a través de su vida, aportando el tiempo, que es lo mejor que tenemos. Gracias.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Si hubieras estado aquí, no habría infiernos.
Seguim ara amb més música. Resucítame és la cançó que ara ens canta Caprevaro.
Si hubieras estado aquí sanándome por dentro del dolor y huyó de tu consuelo, pero estuve enfermo y me encerré, no grité, no clamé. Resucítame, dame vida y llórame, cura de raíz mi enfermedad, dame fe y no moriré. Resucítame de mi orgullo y romperé las cadenas que me quise atar, mi abandono es mi poder.
I ara els anem a explicar les activitats que es faran aquests dies a l'Església de Menorca. Primer de tot, presentació del nou llibre de Joan Bosco Faner.
Avui cap vespre, a les 20 hores, a la parròquia de Sant Esteve tindrà lloc la presentació de Regalat, un temps de pau, el nou llibre del prevere Joan Bosco Faner.
Reportatge de l'Església a Menorca.
Aquest diumenge, a partir de les 10 hores, el programa Mosaic d'IB3 Televisió podreu veure un vídeo sobre la jornada d'inici de curs de la catequesi a Menorca.
Jornada Mundial dels Pobres.
Aquest diumenge tindrà lloc una trobada dels voluntaris i usuaris de Càritas amb una visita al Toro. A les 11:30, benvinguda i pregària al santuari. Després de la visita, a les 13:30 hores, un refrigeri de germanor al recinte firal d'Esmercadal.
Festa de Sant Climent. Es faran dues celebracions.
Aquest diumenge, de 9 de novembre, a les 11:45 hores, Eucaristia, i tot seguit a les 12:30 hores, Romeria amb el Sant Patró pels carrers del poble. I dijous 23 de novembre, a les 19 hores, Santa Missa.
Tridu en honor de la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa.
Els dies 25, 26 i 27 de novembre, a l'Església de Sant Josep de Maó, a les 18:30 hores, rest del Sant Rosari. A les 19 hores, tridu i missa.
Acabam el programa d'avui dedicant uns minuts a escoltar, reflexionar i pregar en l'Evangeli de Sant Mateu d'aquest diumenge.
En aquell temps, Jesús digué als deixebles aquesta paràbola.
Un home que se n'anava fora del país cridà els seus administradors i els confià els seus béns. A un li donà 5 milions, a l'altre 2 i a l'altre 1, segons la capacitat de cadascú, i se n'anà. El qui n'havia rebut 5 anà tot d'una a negociar-hi i en guanyà 5 més. També el qui n'havia rebut 2 en guanyà 2 més. Però el qui n'havia rebut 1 guardar en un amagatall els diners del seu amo. Al cap de molt de temps, l'amo tornà i els demanà comptes. Es presentà primer el qui havia rebut 5 milions, dugué també els 5 que havia guanyat i digué: «Senyor, m'havies confiat 5 milions i n'he guanyat 5 més». L'amo li va dir: «Molt bé, ets un administrador de tota confiança. Allò que t'havia encomanat ho has administrat fealment. Ara t'encomanaré molt més. Entra a celebrar-ho amb el teu senyor». Es presentà després el qui n'havia rebut 2 i digué: «Senyor, m'havíeu confiat 2 milions i n'he guanyat 2 més». L'amo li va dir: «Molt bé, ets un administrador bo i de tota confiança. Allò que t'havia encomanat ho has administrat fealment. Ara t'encomanaré molt més. Entra a celebrar-ho amb el teu senyor». Es presentà també el qui n'havia rebut 1 i digué: «Senyor, sé que sou un home exigent, que voleu collir on no havíeu sembrat i aplegar on no havíeu escampat. Per això vaig tenir por i vaig amagar els vostres diners. Aquí teniu allò que és vostre». L'amo li contestà: «Ets un administrador dolent i gandul. Tu sabies que vull cuir on no he sembrat i aplegar on no he escampat? Per tant, havies de posar al banc els meus diners i ara podia recobrar allò que és meu amb els interessos. Preneu-li'n cap milió i doneu-lo al qui en té 10, perquè els qui en tenen els donaré encara més i en tindran a vessar, però els qui no en tenen els prendré fins allò que els queda. I aquest administrador inútil, treix-lo fora, a la fosca. Allà hi haurà els plors i cruixir de dents».
A l'Evangeli de diumenge passat se'ns demanava que estiguéssim a punt per a la tornada de Jesús. La paràbola d'aquest diumenge, coneguda com la dels talents, ens mostra què hem de fer amb les nostres capacitats. Els béns rebuts pels administradors no constitueixen cap mèrit per a ells. El mèrit ve per la diferència entre el que han rebut i el que han lliurat. Igualment, els talents rebuts no constitueixen cap mèrit nostre, ho hem rebut gratuïtament. Per tant, no ens toca fer-nos ostentació de cap tipus. Més aviat és important sentir-nos agraïts i sense ostentacions, egoisme ni desgana per fer créixer les nostres capacitats i posar-les al servei dels altres.
I amb aquesta reflexió de l'Evangeli d'aquest diumenge acabem el programa d'avui.
Com ens recorda el Papa, siguem bons samaritans amb les persones que més ens necessiten.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Adeu. Adeu.